La veritat que, en el fons, l'ésser humà té sentit de l'humor. Eh? Fixa't, avui és Black Friday. Després de parlar-ne durant tot el mes, avui és el Black Friday, el divendres negre. Però és que resulta que també van registrar un dia mundial per avui, que és el dia mundial de no comprar res. O sigui, el mateix dia coincideix el Black Friday amb el dia mundial de no comprar res. En fi, avui també és el dia en el que, si encara no t'havies tret el certificat de vacunació de la Covid-19 i te'n vas a La Meva Salut, trobaràs els servidors col·lapsats. No és que estiguis fent alguna cosa malament, simplement doncs que les màquines no estan preparades per la llau de peticions que estan rebent avui. Per tant, paciència i, escolta, ves provant de tant en quant a veure si pots entrar. Soc el Ricard Álvarez, va, que en parlem d'aquest tema i de molts més. Ara, tot seguit aquí, a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bé, portem 24 hores sense pluja a la ciutat de Lleida, hores d'ara amb 8 graus. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica perquè sembla que arriba aquest cap de setmana fred. Parlarem amb l'Armando Álvarez, tot seguit també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. I també avui tenim l'espai del Allibrera't. Ja saps que amb un llibre pots alliberar-te de la realitat, ni que sigui uns instants, uns minuts, que pot ser un còmic, una novel·la, pot ser un llibre d'assaig, de poesia, un llibre infantil, el que tu vulguis. Però nosaltres, amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, et fem recomanacions de tots aquests estils perquè tinguis un moment per alliberar-te. Va, que amb tot això ens plantarem a la una. Després parlem de cinema amb la Laura González, el divendres de cine, i a partir de 2:15, l'Espai Groc, on ja parlem de moltes propostes de cara al teu temps de lleure, de cara al cap de setmana i a la setmana vinent. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bé, 24 hores sense ploure. Vaja, sí, no és que sigui notícia, però vaja, com que hem estat 3 dies de pluja, doncs sí, ho diem així.
56 litres en 3 dies aquí a Lleida, però ha variat molt, entre 40 i... me sembla que la zona de Fulleda ha caigut cerca de 80, però ja. Diu màxim. Però la majoria entre 40, 50, 60 litres a la meitat sud de Lleida.
Ja tocava, Lleida,
que estava molt reseca, sí. Portaven un dèficit de pluja, que encara ens faltarien 70 litres més per arribar a la mitjana normal de Lleida.
O sigui, que anem molt per sota, aquest any.
Estàvem molt per sota, només havia plogut d'aquesta manera, d'aquesta mida de 50 litres, el 9 i el 10 de gener, sí. Que han remuntat a la Filomena, que va començar nevant i tornant plori, i després, doncs, xàfecs dispersos,
10 mesos.
23, després 6 hores de l'altre dia, el dia 24, vull dir, va ser una pluja molt ben reu. Arriba normalment per la collita de l'olivera, de les olives, que és el que m'han dit els que estan recollint, perquè s'han enfancat els camps, o cau a terra, etcètera, però bueno, mai plou a gust de
tothom. No, és una dita ben exacta.
Sí, perquè sempre n'hi ha algun moment que fa mal a algú.
Armando, vinga, per avui.
Estem davant d'un temporal de nord. Un temporal que ens portarà un descens de temperatures que serà brutal en el Pirineu, principalment a la cara nord. Dissabte, diumenge i matí de dilluns, vents molt forts. La corrent en jet, que està a 9.000 metres d'alçada, encara que sempre que no ens afecta, sí que ens afecta, bé, directe de l'Àrtic. És una línia recta, ho he ficat una línia recta de nord, ho he ficat al Twitter, sí. De Clima de Lleida, i es veu perfectament. I portarà unes temperatures glacials als cims del Pirineu, neu, unes ventades tremendes als cims, neu el famós torb, que aixeca la neu i minva la visibilitat. No és un bon cap de setmana per pujar als cims del Pirineu, de cap de les maneres. Pot ser al fons, moltes estacions es obriran, però la part baixa al millor es podrà fer algo, sobretot de la cara sur i no tant a la cara nord. Espera una nevada important que podria superar els 50 centímetres o més, m'estic quedant curt, per la banda mínima, a la cara nord i per damunt de 2.000 metres, tot i que la cota de neu se desploma a qualsevol cota. Perquè parlar de 400, 500 metres al Pirineu, pues tot està a 400 o 500 metres en amunt. No tant a la cara sud. En Vielha, per exemple, podria estar el diumenge entre 0 graus de màxima i 7 sota 0 de mínima. Això és una població. Al cims ja són dos dígits, 14, 15, 16 sota 0. A la cara sur ja n'hi ha nubes i clarianes amb nevades no d'aquesta intensitat com de la cara nord, i a la resta, com bufarà vent, pues tindrem sol amb alguns núvols, però uns vents freds i molt desagradables aquí a la meitat sud de Lleida. És a dir que no, la temperatura no es desplomarà, potser Lleida estarà entre 9 i 1, no baixarà de 0 degut al vent, tant dissabte com diumenge, i el martes de dilluns. És una entrada freda del nord, se llama polar marítima, perquè té un recorregut també per damunt del Cantàbric, del Mar del Nord, i agafa humitat, i per això deixarà molta neu pues, a tots els sistemes muntanyosos de la meitat nord de la península Ibèrica.
Bueno,
i ara me tiro a la piscina.
Venga, va.
Que sembla, això ho dic, que el pont vindria un bon temps de ponts, vull dir, temps més tranquil, per poder gaudir d'aquests gruixos de neu que hauran deixat al Pirineu.
Bueno, t'has avançat molt, la setmana que ve ho anirem confirmant. Armando, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom. I abrigar-se que ve fred.
I tant.
Adéu.
Doncs apa, busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, no és habitual que l'Armando es llenci tant a la piscina, però ho hem d'agafar això amb pinces. Hores d'ara sembla que això no vol dir que no puguin canviar les coses. Per tant, la setmana vinent, tant dimarts com divendres, que tornem a parlar amb l'Armando Álvarez, acabarem d'afinar més el temps que es preveu de cara al cap de setmana llarg, al proper, a l'altre. En fi, va, que tenim punts calents, informativament parlant. Per exemple, estudiants d'instituts catalans han aturat avui les classes per expressar el seu rebuig a la decisió del Tribunal Suprem que confirma el 25% de castellà a les aules. Els alumnes han seguit la crida del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que aposta per la desobediència. A Lleida, mig centenar d'alumnes de secundària s'han concentrat davant de l'Institut Màrius Torres, on han penjat una pancarta on es podia llegir «Sense català no hi ha escola». Una de les alumnes ha llegit el manifest conjunt que considera la decisió del Suprem un atac frontal al català i al model d'immersió. Recordem que al final la decisió del Suprem parla de que s'ha de fer en castellà un 25% de l'educació a Catalunya, en castellà. Ho podem mirar per l'altre costat, si voleu. Un 75% seguirà sent en català. És igual, mira-t'ho com vulguis. Jo ja sé que aquestes xifres no contenten a ningú, però mirem-nos-ho dels dos costats. En un altre ordre de coses, política municipal. A la ciutat de Lleida, el govern i el Comú tanquen un acord per tirar endavant el major pressupost de la història de la paeria de Lleida. Els comptes per al 2022 pugen a 196,1 milions d'euros i preveuen invertir 25,3 milions d'euros amb la injecció que suposaran els fons europeus. El regidor del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, diu que havien de ser responsables davant el context actual i per això han tancat un acord amb el govern per tirar endavant aquests pressupostos del 2022.
Havíem de ser responsables, havíem de posar-nos a treballar i fer polítiques amb majúscules. El 19 d'octubre vam presentar una proposta centrada en tres eixos bàsics que nosaltres pensàvem que era molt important. Hem d'afrontar aquestes desigualtats, hem d'aconseguir aportar polítiques que ens portin a una societat molt millor, molt igualitària. Estem en una situació de crisi climàtica, hem d'afrontar el canvi climàtic amb valentia i per a poder fer front amb aquestes dos grans eixos de treball feia falta reorganitzar i donar més força, més capacitat, més impuls a la pròpia estructura municipal.
Per la seva part, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha apel·lat a la responsabilitat tant del govern de la paeria com del grup del Comú per aprovar aquests pressupostos del 2022 que destaca que són de llarg els més importants de la història de la paeria de Lleida.
Som una de les primeres ciutats a aprovar pressupostos. Això suposa un exercici de responsabilitat de cara a la ciutadania, aprovant per a l'any 2022 uns pressupostos que són, de llarg, els més importants de la història de la paeria.
També l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha donat les gràcies al Comú i ha reiterat que són tots molt responsables.
Som un govern i som, en el cas del Comú, forces polítiques responsables, que assumim els nostres compromisos amb la ciutadania, que no mirem enrere, sinó que mirem endavant, que assumim les nostres responsabilitats i ho fem gràcies, i he de destacar aquest gràcies, a la responsabilitat i a la bona disposició també dels companys i de les companyes del Comú.
Podríem haver engegat un concurs i et podria preguntar quantes vegades has escoltat la paraula responsables o responsabilitat amb aquests tres talls de Sergi Talamonte del Comú de Lleida o de Miquel Pueyo, alcalde de Lleida. Saps aquella dita en castellà? Dime de què presumes i te diré de què adoleces. Doncs torna a escoltar, mira.
Pensem que havíem de ser responsables, havíem de...
Som un govern i som, en el cas del Comú, forces polítiques responsables.
Tots són molt responsables. En fi, pensa que quan ho han de dir tantes vegades, que són tan responsables, però tan responsables, i que per això doncs han hagut de fer tants esforços, perquè són tan responsables, tan responsables, jo, al final, presumptament, pots començar a mal pensar. O sigui, quan has d'explicar que ets tan responsable, perquè que si no es diu tres vegades veu que no té gràcia, doncs, si ho has d'explicar tantes vegades, malament anem, presumptament, eh? Escolta, i el primer, que al final Lleida s'acabi tot el dolent que té, com ens han dit. Seran els millors pressupostos, i en un any, escolta, aquí s'ha acabat, serem la millor ciutat. Doncs esperem que sigui així. Canviem de tema. El Consell del Segrià presentarà al·legacions per aturar l'AMAT del Baix Cinca i farà front comú amb altres afectats, i Salut posa en marxa un pla per garantir una campanya de la neu segura a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. De Salut també hem de dir que ens han tornat a donar una xifra altíssima, 136 nous positius en les darreres 24 hores, les xifres segueixen disparades, i que la velocitat de propagació, per exemple, el Pla de Lleida és 10,33, o sigui, segueixen força alta, i que l'Alt Pirineu i Aran és de 2,03. Per tant, poca broma, que seguim amb xifres molt altes. Massa altes, diria jo.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb aquesta sintonia ja saps que fem un viatget cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, puertas de un fin de semana que va a hacer frío, pero al menos la lluvia no, ¿eh?
Bueno, nos liaremos a hostias, oye. Ya está, yo sí nos calentamos todos. Tal como está el percal, es la única manera, hombre, de
hombre,
salir de esta.
Yo prefiero ponerme una bufanda y un abrigo, ¿eh? Pero para entrar en calor, pero vamos. Joder, vaya salida que has tenido, ¿eh? En fin. Bueno, vamos a hablar de música en vivo y en directo.
Sí, bueno, primero hay que recordar que el pasado miércoles fue el 30 aniversario,
sí, señor,
de la muerte del Freddie Mercury.
Freddie Mercury, sí, sí. 30 años, tío.
Sí, bueno, pero solo porque lo digo. Porque la gente que lo sepa, o sea, yo propuse en el Melómalo de ese día de que era una buena fecha, muy especial, para desempolvar esa canción que más nos ha impactado de Queen, para hacerle honor a un grande como fue Freddie Mercury. Y yo sigo insistiendo de que los discos que más me gustan de Queen fueron los dos primeros, que son los que no le dan ninguna importancia.
Ya.
Fueron a partir de cuando se salió del armario y sacó su arte.
Sí.
O sea, a partir del Bohemian Rhapsody, todos estos, que fue esa mezcla entre ópera y rock. Pero los dos primeros son trayeros, ¿eh? Son cañeros, además llevaban los pelos largos y eran, bueno, de los 70.
Ya. Pues nada.
¿Y por qué digo esto también? Porque en las bibliotecas, hasta el día del 10 de diciembre, hay una exposición que se titula Mercury and Art, que se puede visitar allí y está impulsada por el colectivo de artistas Freddie Mercury y consta de 33 obras de varias disciplinas artísticas de los 29 creadores que aportan dibujos, acuarelas, acrílicos, óleos, esculturas, figuritas. Y bueno, entre todas ellas, en una vitrina, ahí está la página.
Ahí estamos.
Que saqué yo hace 30 años en La Mañana, precisamente. que toda una página dedicada pues a la muerte de este gran artista como fue Farrokh Bulsara, que se llamaba así, nombre de pila, nacido en Zanzíbar, que murió con una bronconeumonía complicada por el SIDA con 45 años.
Sí.
Y ahí ya estaba el melómalo.
No, por eso te digo que te iba a preguntar que cómo te sientes al verlo, a ver una página con tu artículo detrás de una vitrina.
Hombre, no, lo que me siento es que me veo la foto y digo, sí que era joven.
pero si siempre haces la misma pinta, tío, tienes un pacto con el diablo.
Bueno, a mí los Rolling Stones ya sabes que soy un clásico.
Pues será eso, pero si yo te veo igual, hace muchos años que nos conocemos, y bueno, yo sí que voy cambiando, además voy perdiendo pelo, pero digo, es que Andrés, es que está siempre igual este tío.
Es que yo no soy como los políticos, no me cambio nunca la chaqueta.
Vale. En fi, doncs escolta, a la biblioteca és una bona visita. Ja ho sabeu que sempre és un gust anar a l'edifici de la biblioteca, però a més, si hi entreu, doncs teniu aquesta exposició i, entre d'altres, trobareu aquest article que té ni més ni menys que 30 anys. Ja els té 30 anys, per tant, allí el teniu, el de l'Andrés Rodríguez. Ja és un melomalo, hace 30 anys. O sea que habrás escrit un montón,
Bueno, los tengo por ahí recopilados, ¿eh? Supongo que alguno se lo habrá escapado, pero más o menos los voy guardando.
Pues venga, el libro, falta el libro aquí ya. El libro del melómalo, primera parte,
Hombre, más de uno me ha dicho, dice, es una manera de narrar la historia de otro punto de vista.
Claro, por
eso. Porque ahí voy reflejando lo que va ocurriendo siempre.
Sí. No, y además es tu punto de vista y nada. Nada a decir, o sea que está bien.
Y no la historia esta que ahora inculcan en las escuelas, que también tiene tela, ¿eh?
Bueno, ya, lo de las escuelas, sí, vamos a dejarlo aparte porque tela, ¿eh?
Que cada comunidad autónoma pueda dar la historia a su manera, me parece a mí que aquí huele a chamusquita, pero bueno.
Ya. Son los peajes, para que después te voten cositas y te aprueben por aquí y tal.
Vale, que todo es una mentira.
Que sí, eso estamos de acuerdo. Pero bueno, nosotros vamos a la música, va. Explícame cosas.
Venga. Y nos vamos a Lantares porque ya están reactivados con los conciertos de fin de semana, que por cierto hablaremos seguramente la semana que viene sobre esto de la taquilla inversa, que hay ciertos músicos que no les gusta. Pero bueno,
no les gusta porque supongo que no les da buen resultado.
Bueno, ya lo hablaremos vale. Porque hay opiniones de todos, estoy recopilando opiniones, vale. Y unas cosas que parecen muy bonitas, por otro lado, según cómo se miren, no son tan bonitas, como el caso del Café del Teatre, que tampoco viene al caso ahora.
Sí, tampoco, pero bueno, sí, ya supongo que ya saldrá ese tema.
Sí, bueno, podemos poner el disco de Rosendo, Veo Veo, Mamoneo, pero bueno,
vale.
Vamos allá. Vamos a Lantares y fíjate, esta misma noche a las 10:30 es el turno de Borraz con Z, que es un músico cambiante y nómada que empezó a presentar su trabajo en 2014 recorriendo los bares de Barcelona. Pero luego su vocación musical la ha llevado a ir a vivir en furgoneta y a recorrer pues varios países con la mochila a la guitarra, y ha sacado ahora, claro, no me extraña, que el EP que ha sacado se titula Me Duele Todo. curioso. Y bueno, y el sábado también en Alantares Jazz queda reservado para Itzhak Gorrak, que es una cantautora de Vilanova de Bellpuig, que irrumpe en la escena con ganas de hacer vibrar los cuerpos y las conciencias con la voz como arma. Bueno, son nuevas promesas que hay que ver.
Claro, y darles oportunidades.
El Jazz Tardó sigue su curso y esta misma noche en el Auditorio Enrique Granados a las 9, 21 euros, está Dave Welk, Tom Kennedy Project. ¿Quién es Dave Welk? Pues está considerado como uno de los 25 mejores baterías de todos los tiempos. Es el que está al frente de un cuarteto. Y esto también es curioso, porque generalmente están al frente pues un saxofonista,
sí,
un guitarrista.
Sí.
Baterista, pues...
Y además que el baterista al final sea el líder, fíjate que después, tarde o temprano, acaban en solitario, caso de Phil Collins, por ejemplo,
Sí, bueno, pero a mí Phil Collins ya sabes que no es santo de mi devoción porque fue el que se cargó a los Genesis, que era una de mis bandas preferidas.
Ya lo sé, pero claro, él empezó de batería y al final no aguantó y atrás,
Hombre, es que a mí de batería me gustaba. Luego cuando se puso de frontman, cuando se fue el Peter Gabriel, pues para mí Genesis ya no desapareció, vamos.
Ya. Vale.
Tenemos también, bueno, nos vamos al sábado al Spy Orfeo a las 8 de la tarde. Tenemos a Rebeca Jiménez en concierto. Que esta hace rancheras, o bueno, rock ranchero que le llama a ella.
Joder,
empezó muy jovencita y bueno, y ahí está, otra propuesta diferente, otras sonoridades que hay que también escuchar.
Ajá.
El Edu Escaño, que sigue con su Catalec Domidis Dispersos, que es su álbum que se le quedó colgado por lo de la pandemia, y ahora pues lo está presentando y se va a Pradell este sábado a las 9 en el bar de allí, de Pradell, por 15 euros con cena incluida. Eso es lo que
bueno,
dice.
Mira.
Bueno, va en formato de cuarteto con una banda, que está el Xaver Mongel, Josep María Virgil y el Cisco Ayala, y también va a presentar algunas canciones nuevas del disco que está grabando ahora en Afigurosa, que se va a titular Kim Merder.
Como la sociedad misma, ¿eh? Kim Merder.
Sí, exacto, Kim Merder. Por cierto, aquel concierto que vi este verano, que dije, mira, el primer concierto que veo después de toda la pandemia,
sí,
que fue allí en Tartareu,
sí,
allí al aire libre y tal, que me encantó, de Josep Manel Vega, pues trae su Paz Musical, este guitarrista, lo trae este sábado a las 8 de la tarde a La Saleta. Es un guitarrista que transmite experiencias sonoras que escarban en el alba. De verdad que vale, es una propuesta muy interesante, diferente, porque además va...
Pero
todo,
oye,
lo demás...
en las aletas para verlo de cerca, ¿eh?
Sí, bueno, pero él viene acompañado con un montaje audiovisual, claro, ya que aquello se hizo al aire libre y con los pajaritos de cantando y todo esto,
ya.
Fue muy bonito. Pues lo transmite, lo hace así con proyecciones de fondo.
Vale, vale. Udic, porque las aletas petita...
Sí.
No, que a mí me gusta. Yo durante mucho tiempo con Cadena 100 hicimos los conciertos que llamábamos de cerca, que era en el Smiling Jack, con capacidad para 90 personas, el escenario que estaba a cuatro dedos levantado solo del resto de la sala,
bueno,
y la gente sentada a dos palmos, a medio metro. Que hoy en día esto ya sería inconcebible con la situación pandémica que tenemos, pero a mí me felicitó mucha gente por el hecho de que acabaron conociendo a la persona que está detrás del artista, ¿eh? Con lo cual, estos conciertos de pequeña sala, de verdad, que son muy bonitos, ¿eh? Que no os perdáis si podéis.
Sí, lo que pasa, el problema que tenía aquella sala, que por cierto la llevó el Nano,
sí,
el guitarrista,
sí, señor,
que estuvo 19 años aquí.
Sí, sí.
El problema que tenía es de que cuando eran conciertos así, propuestas un poco íntimas, cuando te movías un poco, las tablas de...
Crujía mucho,
sí,
ya.
Crujía mucho, sí, sí,
sí.
Pero bueno, formaba parte un poco más de, mira, así le daban una sonoridad,
sí,
diferente.
Sí, sí.
Finalmente hay que decir que el Nacho Tarrés es protagonista del Soc Autor en el Orfeo el sábado a las 12 horas. Y una pincelada, el Leridano Lance... participa, pues de, así de hip hop, de música urbana, participa en el nuevo disco de ni más ni menos que Snoop Dogg, que los que saben, este es uno de los grandes
raperos
de talla internacional dentro, sí, del hip hop, sí, uno de los raperos grandes.
Muy bien. Pues nada, buenas propuestas para el fin de semana, Andrés. Vámonos con el Melo Malo, que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo, además de escucharlo, de viva voz de su autor, lo tenemos aquí, ¿eh? Andrés, ¿cuál es el Melo Malo de esta semana?
Siente el frescor salvaje de Fa, con el agua de colonia Fa, Limones del Caribe. Gracias a su esencia cítrica, el extracto de Limones del Caribe te proporciona una experiencia nueva de frescor y vitalidad. Seguro que muchos, que ya tienen cierta edad, mantienen archivado en su memoria este sugerente anuncio de la televisión de los felices 80. Una chica corría por una playa mientras se iba despojando de un pareo y hacía topless, algo poco visto en la publicidad de aquellos años, y seguramente percibido en la actualidad como algo sexista. Las versiones fueron diferentes, la primera de las cuales apareció en 1969 con una mujer con melena rubia anunciando el frescor de los limones del Caribe. Esta marca alemana tuvo que esperar a que la férrea censura del moribundo dictador fuera dando un respiro, y ya en los 80 una voz en off decía aquello de «fresca como la joven Fa», bella como la joven Fa, mientras una joven rubia sensual correteaba o se bañaba en el mar o bajo unas cataratas. El spot dejó con la boca abierta a la sociedad española de la época, pese a que se cambiaran las exóticas limas, desconocidas por entonces en el país, por unos limones. La gente tampoco estaba por mirar otra cosa que no fuera a su protagonista femenina. Algunos se echaron las manos a la cabeza, pero pronto se tendrían que curar de espantos cuando en 1987 irrumpió en la escena musical la saltarina, actriz y cantante Sabrina, cantando aquel pegadizo tema Boys, 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 con un generoso escote por el que asomaban sin pudor los pezones de sus generosos atributos, cuya divulgación hoy en día están prohibidísimos por las redes sociales y más. De forma paralela, Loquillo tomaba el legado del maestro Bob Dylan y dejaba clara la traducción de que los tiempos están cambiando sin remisión. No contento con ese estribillo, los hijos de la transición subrayaban en la letra lo siguiente: padres y madres de esta nación, no critiquéis lo que no comprendéis, dad paso a esta situación o acabaremos con vuestra institución. Reconociendo a la vez que la línea está trazada, la maldición echada, lo lento hoy será rápido mañana, vuestro tiempo ha pasado y el diablo está de nuestro lado. Bien es cierto que el tiempo pasa, tanto que ahora hasta cuesta encontrar en los comercios cualquier producto fa. Lo digo porque es el mío particular, ya que como buen melómano, mi colonia no podía ser otra más que la de una nota musical del pentagrama. Por eso, no pienses en do ni en re, piensa en mí, porfa, oh yeah.
Qué bien el, qué bien hilado, ¿eh?
No, chico, es que me mosquea mucho de que ya no encuentre fa.
Se te está costando ya.
Sí, sí. Oye, y además de que va muy bien, porque esto de que en verano cuando sales a la terraza, que te pones aquello para los mosquitos y tal, te pones fa y no te ataca ni uno, ¿eh?
Es que ya no hacen las cosas como antes, ya lo sabes. En fin, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara és dia que ja estem a punt d'arribar a la una de la tarda, però ens queda una estona per parlar de llibres, el nostre espai de que porta per títol A Llibrera. Ja saps, escolta, tingues aquell moment, aquell espai, amb un bon llibre a la mà, per lliberar-te, ni que sigui uns minuts. I nosaltres estem ben acompanyats, eh? Sempre amb l'Anabel Ramos, és bibliotecària, treballa a la Biblioteca Pública de Lleida i, a més, és aconselladora de llibres. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Com estàs? Divendres ja, portes d'un nou cap de setmana.
Sí, divendres.
Ja. Escolta, tu no sé si et passa com a mi, jo ja el tinc tot planificat i ocupat el cap de setmana. O sigui, no sé si és que ens deixem massa coses per fer el cap de setmana, però és que quasi bé el tinc ja gastat, com el que diu.
Sí, ocupem molts forats els caps de setmana i penso que també ens hauríem de dedicar una mica a no fer res.
És que sí. És que jo, sí. De veritat, no, alguna vegada m'ho plantejo, perquè és que hasta els meus fills m'ho diuen, és que pare, és que no deixem de fer coses el cap de setmana. Dic, home, és que portem molts mesos amb la pandèmia parats, doncs ara, ja. Ara no, fotem-li. Però clar, te plantes a diumenge a la nit amb un tres i no res, en fi.
Sí.
En fi, escolta.
I dius, dilluns...
Sí, ja tornes a estar dilluns. Però bueno, el dilluns també té les seves coses maques, eh? Vull dir que l'hem de saber viure. Sí. Anabel Ramos, escolta, ahir va ser 25 de novembre, dia mundial contra la violència contra les dones. Suposo que a la biblioteca i dins de les teves propostes trobarem llibres relacionats amb aquest tema.
Doncs sí, nosaltres aquí a la biblioteca vam fer una guia bàsica, una guia bibliogràfica bàsica, amb recomanacions de totes els gèneres i per totes les edats, i en tots els formats, pel·lícules, llibres i infantil, i que parlen sobre això, sobre la violència masclista. I avui parlarem sobre violència masclista.
Molt bé, doncs les propostes aniran lligades a aquesta temàtica conjunta. Estava pensant que és veritat que vivim en una societat en la que la immediatesa i la imatge val més que mil paraules, i hi ha un vídeo val més que mil imatges, quasi bé. Però atacar el tema també des del punt de vista de la lectura pot ser una bona idea.
Doncs sí. Sí, sempre és una bona idea agafar un llibre i veure des d'aquest punt de vista les coses, no?, que ens planteja.
Clar. Comencem parlant de còmic per adults.
Sí, mira, recomano un còmic que es diu Poncho Fue, d'una escriptora sud-americana que es diu Sole Otero. Aquest còmic, que sembla així molt... unes imatges molt boniques i molt... com a, molt colorides i molt alegres, però ens mostren la cara més fosca, no?, d'una relació, que quan, quan s'acaben els focs artificials al principi i tot és, no?, que tot és meravellós i tot és fantàstic i no hi ha cap problema i comencen a caure's les caretes i es descobreixen doncs, moments molt durs i molt intensos i d'una violència extrema, no?, que moltes vegades la gent diu, com pot ser que arribem a aquest, a, que s'arribi a aquest punt? Doncs per arribar a aquest punt s'ha hagut de fer un treball abans, anterior.
Clar, és que a més...
I aquí amb aquest, amb aquest llibre, o sigui, amb aquest còmic es veu molt clarament, no? Aquest treball que es va fent poc a poc, mica en mica, es van desmuntant totes les, no?, el que és la, una estructura d'una parella bona, no? I al final acabes veient com, quin tipus de... El que passa que al final acaba... bé, perquè també dona una mica de remei, no?, un remei per alliberar-te d'aquesta relació tòxica, i està bé.
Molt bé.
Té un final esperançador, diguéssim.
El teniu a la biblioteca, eh?
El tenim a la biblioteca, sí, a la secció de còmic.
Doncs Poncho Fue.
Poncho Fue.
Estic mirant ara unes imatges, és veritat, és ben colorit,
És molt colorit, sí. I Poncho és, com diuen a Argentina, el cotxe de l'escarabat, saps?
Ah, vale. Sí.
I diuen Poncho.
Clar.
I, bueno, el cotxe també té aquí...
Surt a la portada, sí.
Sí, doncs...
Molt bé.
Per això, és molt xulo, és un còmic molt bonic. A més, l'agafes mirant, pensant que és una cosa i sorprèn.
Bueno, escolta, que mentre llegeixis... et remogui una mica la consciència o et faigui pensar, jo crec que és molt bo,
És imprescindible, això, perquè si no deixes el llibre.
Clar.
O sigui, si tu no comences a remoure coses a dins teu, deixes el llibre. Si no t'inspira, si no et commou, si no et remou, no connectes.
Totalment d'acord.
I ho deixes.
Totalment d'acord. Parlem de poesia.
Parlem de poesia. Una escriptora que amb la que sempre o quasi sempre es connecta i remou moltes coses per dins, que es diu Rupi Kaur, que és una escriptora d'origen indi. El títol és Tot el que em cal ja ho duc a dins. Està editat per Empúries, traduït per Belolit, i és un recull de poemes que tenen com a base el cos de la dona, o sigui, parla sobre el cos de la dona, sobretot, i a través d'aquests versos, doncs, dona visibilitat i reivindica doncs, la violència de gènere, la pèrdua, l'amor... el feminisme, estan molt bé les migracions també, perquè ella és una dona migrant, llavors explica doncs la seva experiència, està molt bé.
Molt bé.
És una poesia moderna. D'acord? I la recomano molt, tenim bastants títols d'aquesta autora, Rupi Kaur, i aquest està molt bé.
Que aquesta és l'altra història, aquí la Anabel ens recomana un llibre d'una autora, en aquest cas. Però, escolta, si t'agrada després és anar estirant el fil i buscar més obres de la mateixa autora, en aquest cas,
Exactament.
Perquè, escolta, igual has descobert una persona que s'expressa com tu t'agradaria o diu les coses com tu les sents. Doncs t'hi sents identificada o identificat, doncs mira, només és seguir el fil i anar buscant d'altres publicacions de la mateixa autora.
Sí, exactament.
Molt bé, anem a la novel·la.
Mira, novel·la, recomano dos. Un clàssic, bueno, per mi seria un clàssic.
Un clàssic.
El conte de la serventa, de la Margaret Atwood, que és, planteja una un futur distòpic, no?, en un món que sembla com a molt extravagant, molt estrafolari. No sé si saps de què va el conte de la serventa. Que,
no.
Doncs... hi ha un cop d'estat als Estats Units i un cop d'estat, perdó.
Caram, comença fort,
I es comença fort. Llavors canvia totalment la societat, els homes se fan el poder d'una manera molt, molt salvatge i les dones serveixen única i exclusivament per la reproducció. I llavors és una pel·lícula que han fet una sèrie que ha tingut molt èxit. Jo recomano fermament el llibre perquè... és molt més...
O sigui, hi ha la versió de cine d'això?
Sí. Hi ha una sèrie, el conte de la serventa. Sí, el cuento de la criada, en castellà.
Sí.
I és impressionant. Sí. Parla de la violència masclista en un futur distòpic, no?
Ja.
Com portant molt a l'extrem, però bueno...
Vale. Ara he vist la portada, és veritat.
Sí.
M'ha sortit un munt de vegades amb alguna plataforma, però no he clicat mai.
Sí,
una noia que va vestida amb un vestit vermell.
vermell.
I mira de costat una mica amb mala cara, és veritat, és veritat.
Sí, és com una ciència-ficció... però vamos, que ara és un clàssic ara mateix.
Bueno, és igual, com diem sempre, primer llegeix-lo, si no l'has vist, primer llegeix-lo, sí, i després sí, ja veuràs la sèrie, eh?
Sempre, sempre, sempre. després una altra novel·la que es diu Formes d'estar lejos, de la Edurne Portela, és una novel·la que vaig llegir fa un parell d'anys, que és impressionant també. La Edurne Portela és una autora basca i ha viscut als Estats Units, i és impressionant aquesta novel·la de la relació d'una parella, no?, que es coneixen, s'enamoren, viuen junts, tenen èxit, i a poc a poc ella es va donant de coses que no funcionen bé. És impressionant, o sigui, és impressionant. Formes d'estar lejos, Edurne Portela.
Molt bé.
Els recomano moltíssim.
Molt bé.
I ara, per trencar una mica això...
A veure.
Recomano dues coses més per acabar ja. Un assaig, es diu Connectar, de l'autora Cae Tempest, està editat per, ara t'ho dic, Més Llibres.
Més Llibres.
Editorial Més Llibres. És novetat, o sigui, està calentet encara del forn, i és un crit de guerra i una reflexió sobre el poder de la connexió creativa com a antídot a la desconnexió. Ara, vull dir, connectar amb nosaltres mateixos i connectar també amb els altres, i connectar amb el món. I ella posa molt en valor la empatia. L'empatia. I després el poder de la poesia. Ella és poeta, és cantant, és rapera, fa concerts i és rapsoda de la seva poesia. Llavors sempre diu que quan t'enfrentes amb un escenari amb tantíssima gent al públic, moltes vegades penses, ostres, jo estic aquí explicant una cosa que potser no els interessa, no? O potser no connectaré. I sempre surt amb la sensació que sí, que podem connectar amb la gent, no? Que hem de sortir d'aquesta superficialitat, no? I aquest consumisme i aquest capitalisme, i anar-nos cap endins, no? A lo que és l'ànima, a la profunditat, a la connexió. I per amb ella l'art, la creativitat, el teatre, la poesia, tot el que és la creativitat, doncs la lliga molt amb aquesta connexió amb la gent.
Ajà, molt bé, molt bé.
Sí, molt, molt interessant. Molt profund. És un assaig per subratllar totes les frases, perquè és molt, molt bon. I ara acabo ja...
Acabem amb l'infantil, vinga.
Amb un infantil que es diu 5 minuts de tranquil·litat, que és molt divertit, que parla d'una família... Qui no li ha passat això de que dius, me'n vaig un moment al lavabo a tenir 5 minuts de tranquil·litat?
Sí, és veritat.
Doncs és una família, una mama que és elefanta, els seus 3 bebès elefantets, i li prepara tot, prepara l'esmorzar, deixa tot preparat i marxa per tenir 5 minuts de tranquil·litat. Però tu què creus, Ricard?
No, jo quan has dit té 3 elefantets ja dic que no n'hi haurà massa de tranquil·litat.
No acaba gairebé. Al final acabem en 3 minuts 50 segons de tranquil·litat.
Imagina't.
L'autor es diu Jill Murphy i està editat per Calandraca. És un clàssic també de la literatura infantil i juvenil. 5 minuts de tranquil·litat. Sisplau, agafeu-lo perquè pels petits i les petites de casa els agradarà molt, i jo crec que moltes famílies se sentiran identificades.
Ves que l'autor no sigui algo que ha viscut, d'experiència pròpia.
Jo crec que sí. És molt, molt probable.
Doncs tot el que ens ha explicat avui l'Anabel ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. Hem parlat del Alliberat. Alliberat, jo, això me sembla que ho haurem d'anar explicant, eh? Vol dir que agafa un llibre, ja veieu que pot ser un còmic d'adults, un còmic de nens, un conte, una poesia, un llibre d'assaig, una novel·la, és igual, el que tu prefereixis, ningú et jutjarà o ningú t'ha de jutjar pel que llegeixes, i que tinguis aquell minut de llibertat, ni que sigui asseguda amb un sofà, és igual, però, escolta, que mentalment et puguis evadir i marxar una estona de la realitat. Això és el Alliberat, i d'això en parlem els divendres amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i aconselladora de llibres, que podeu anar a la biblioteca, que tenen aquest servei, que de veritat, que si tu tens ganes de llegir però no saps ben bé què triar, demana per l'Anabel o per qualsevol persona del seu equip que t'aconsellaran, que d'això en saben una estona.
Doncs sí.
Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment. Adéu.
I nosaltres, que ja posem rumb a la una de la tarda, darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després hi tornem parlant de cinema. El divendres de cinema amb la Laura González i amb l'Espai Groc, amb moltes propostes del món dels espectacles, de les arts escèniques. Tot això aquí, a COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En este viernes de Black Friday y el viernes negro de los descuentos y las compras, una moda que, como sabes, viene de Estados Unidos y que celebran allí justo después del Día de Acción de Gracias. Ayer de nuevo millones de personas se juntaron en la fiesta familiar estadounidense por antonomasia. Y se juntaron después de que el año pasado tuvieran una celebración mucho más descafeinada, precisamente por culpa de la pandemia. Los aeropuertos este año se han llenado de nuevo, igual que las estaciones de trenes y las carreteras, y solo el 58% de la población tiene la pauta completa. Vamos a ver qué pasa, porque justo el año pasado, después de este día, de esta festividad de Acción de Gracias, aunque las reuniones no fueron tan multitudinarias como en otras ocasiones, los casos de COVID se dispararon de nuevo en el país justo a la semana siguiente. Quizá por eso Portugal se ha querido poner la venda antes de la herida y ha decretado ya un confinamiento en diferido para justo después de la Navidad. En la primera semana de enero, el teletrabajo será obligatorio en todas las empresas, los niños que tendrán que dar las clases de manera telemática y tendrán que cerrar también sus puertas, bares y discotecas. La semana de contención, como la ha llamado el gobierno portugués, y con ella busca frenar los contagios que se da por hecho se van a extender después de un periodo de intensa vida social y familiar, como son las fiestas navideñas. Quieren evitar, en definitiva, la pesadilla que vivieron este enero pasado cuando sufrieron una de las peores olas de mortalidad por COVID. Además, el 1 de diciembre van a exigir también allí un test negativo a todos los que lleguen en avión al país, incluso a las personas que estén vacunadas. Mientras, en Francia acaban de aprobar la dosis de refuerzo para los mayores de 18 años y la Comisión Europea ha pedido que el certificado COVID caduque a los 9 meses si no se incluye esta tercera dosis. Esto es fundamental para viajar, así que tiene pinta que en breve esa tercera vacuna nos la vamos a poner todos. Aquí en España, de momento, solo se está inoculando a los mayores de 60 años. Pues mientras aquí en el primer mundo estamos con esa dosis de refuerzo, las vacunas no terminan de llegar a África, donde ahora mismo la preocupación es máxima por una nueva cepa del virus, la sudafricana. Una variante con un gran número de mutaciones y puede que además más resistente a las vacunas. Bruselas, de hecho, estudia ya limitar los vuelos desde Sudáfrica a la Unión Europea y varios países como Reino Unido, Alemania, Austria o Italia ya directamente han vetado desde hoy los vuelos de hasta 6 países de África del Sur. El temor a esta nueva variante ha llegado también a los mercados, que hoy tienen pérdidas generalizadas por el impacto que puede tener en los viajes. El IBEX a esta hora cae cerca de un 4%. Pues así están las cosas del COVID. Nuevas restricciones ante el aumento de casos, tercera vacuna para todos en ciernes, certificado COVID cada vez en más sitios y actividades, y en el horizonte, una nueva amenaza, la cepa sudafricana, que ha disparado ya todas las alarmas. Es viernes 26 de noviembre, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Te cuento, Pilar, que hoy pagamos la electricidad más barata que ayer, aunque el megavatio hora está en 227,59 euros. Es el quinto precio más alto del mes de noviembre. Multiplica por más de 4 el valor que marcó hace justo un año. Por franjas horarias, el precio máximo de la luz para hoy se registrará entre las 8 y las 9 de esta noche. Mañana baja la factura, pero seguirá aún así por encima de los 200 euros. En concreto, 204. La nieve, la lluvia, el fuerte viento y el temporal marítimo mantienen en alerta 11 comunidades. Canarias está en alerta naranja por lluvias y Cataluña por olas y viento fuerte. Aragón y la Comunidad Valenciana tienen activada también la alerta amarilla por viento. Y Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja por nevadas. Además, en la costa gallega de La Coruña y en general en todo el litoral cantábrico hay alerta amarilla por mar combinada y fuerte viento. Y en Cáceres ha sido detenido un hombre por un supuesto delito de violencia machista gracias al gesto de socorro que realizó su mujer cuando viajaban en un vehículo junto a un niño menor de edad y fueron parados por la Guardia Civil en un control. La mujer mostró la mano cerrada con el pulgar bajo dos dedos, gesto del que se percató uno de los agentes, a los que aseguró que el hombre la había amenazado y agarrado por el cuello en varias ocasiones. Y ante la celebración del Black Friday, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, afirma que comprar compulsivamente nos apaga el corazón. Frente a las propuestas consumistas de comprar casi por obligación o sin necesitarlo, el arzobispo de Barcelona sugiere comprar comercio justo, comprar para compartir, comprar lo necesario y comprar, dice, para dar a los que lo necesitan. Y Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, ha sido reelegido en el cargo de presidente de la Unión de Superiores Generales durante la Asamblea General que se celebra en Roma. En ella participan 110 superiores de órdenes y congregaciones que, entre otros asuntos, analizan qué puede aportar la vida religiosa al próximo sínodo convocado por el Papa.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Ya hay acuerdo del Barça con Koeman?
Sí, estaba pendiente el acuerdo económico con el entrenador saliente y ese acuerdo por fin se ha producido, Víctor Navarro.
Ronald Koeman y el que fuera su cuerpo técnico cobrarán el finiquito que les corresponde al ser despedidos por el Barça. El FC Barcelona les pagará íntegros los 10 millones de euros firmados en el contrato. Ese pago se hará antes del 31 de diciembre, según ha podido confirmar Sports Cope. Por lo que respecta al actual entrenador, Xavi Hernández comparecerá en unos 10 minutos en sala de prensa, donde ya se encuentra la cadena COPE. Los jugadores están acabando ahora el último entrenamiento previo al Villarreal-Barça.
En el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, ya hay resultado de las pruebas médicas a David Alaba. Se confirma el primer diagnóstico, es el 15 muy leve de rodilla, sin afectación de ligamentos, así que no está todavía descartado contra el Sevilla. Y Fede Valverde, importante, ha trabajado con el grupo y está disponible para el domingo. Además, el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, le ha dicho a la agencia France Press que no ha habido ningún contacto con Zidane. Y hoy debuta España en la Copa Davis sin Carlos Alcaraz por COVID. Es a las 4 contra Ecuador.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estem a divendres avui, a portes del cap de setmana, 26 de novembre del 2021. Ahir, dia d'Acció de Gràcies als Estats Units, això vol dir que avui és el Black Friday als Estats Units. Aquí a Europa i a Espanya concretament no sabem bé el que és. Li diem Black Friday, però vaja, no sabem exactament ni què és ni d'on ve, tot i que nosaltres t'ho vam explicar el dimecres a l'Espai de Noves Tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitja i David Casero. Sigui com sigui, és el Black Friday. També ha sorgit un altre moviment que també ha dit que avui és el dia mundial de el no comprar res. O sigui que fes el que vulguis, que quedaràs bé o malament amb algú o altre. De totes maneres, consells, com ja et vam dir el dia de l'InfoCope Lleida, ull, que per molt bonic que tu pintin amb una plana web, amb colorets, amb un compte enrere, amb aquells comptadors de date prisa que queden solo 10 unidades en stock, ull amb això, no siguis ràpida ni ràpid a l'apretar el botonet de comprar ja. Busca primer, si pots tenir un històric de preus molt millor, però busca si aquell preu és bo a d'altres webs i escolta, compra el que necessitis només, que ens ho fan molt bonic, que jo sóc el primer que alguna vegada m'he hagut de frenar el dit, però t'ho fan molt maco, és molt bonic tot, molts colors, molta facilitat, sobretot. Però de veritat, el que necessitis, escolta, benvingut sigui. Si trobes una bona oferta, perfecte. Però no perquè sigui Black Friday i ens hem de llançar a la compra compulsiva, que després s'ha de pagar tot igualment. Vinga, va, per sobre dels 8 graus a la ciutat de Lleida, busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui està amb nosaltres el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, amb cels ennuvolats a la Vall d'Aran i al nord del Pirineu, amb precipitacions que remetran a la Vall d'Aran amb la cota de neu que estarà sobre uns 700 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes de la depressió central, amb màximes de 12 graus a Lleida capital, de 10 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, de 9 a Tàrrega i de 3 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix amb predomini de la component nord al Pirineu, mentre que la resta predominarà la component oest. Si mirem ara demà dissabte, esperem cels ennuvolats o coberts a la Vall d'Aran i intervals ennuvolats a la resta, amb núvols baixos i boires matinals a la depressió central. S'esperen precipitacions al Pirineu en forma de neu, amb gruixos importants que podran superar els 10 o 15 centímetres a partir dels 500 o 700 metres. Per últim, les màximes seran d'11 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 10 a Tàrrega, de 8 a la Seu d'Urgell i de 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Vinga, busquem titulars. Darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, el primer titular és el que sempre ens esperem a darrera hora fer les coses. La majoria, no tothom, però la web per traure's el passi de Covid, el certificat Covid, el passaport Covid, digue-li com vulguis, està col·lapsada. Per què? Doncs perquè hi hem anat tothom a traure-se'l i, per tant, hi està preparat perquè molta gent es connecti l'hora, però no aquesta avalanxa de les darreres 24 hores. Per tant, si estàs intentant treure't el passaport Covid i t'està donant error, és molt probable que no estiguis fent res malament. Simplement és que la web està col·lapsada. De totes maneres, a vegades cal ser previsor. Jo recordo, quan em van donar la segona dosi, que fan estar aquells 10-15 minuts en una sala de repòs, esperant, doncs aquell és el moment per connectar-te a La Meva Salut, descarregar el certificat, te'l guardes i ja està, ja te n'has d'oblidar. Però vaja, que si ho estàs fent i et dona error, que sàpiguis què és això. També els estudiants d'instituts han aturat avui les classes per expressar el seu rebuig a la decisió del Suprem contra la immersió. A Lleida ho han fet davant del Màrius Torres, i han llegit un manifest on diuen que consideren la decisió del Suprem un atac frontal al català i al model d'immersió. Recordem que el Suprem, al final, el que ha dit és que el 25% de l'educació s'ha de fer en castellà. Jo li dono la volta, si vols. El que t'està dient també és que el 75% es pot seguir fent en català. Per tant, vaja, no sé, mira-t'ho com vulguis. Per la xifra petita o per la xifra gran. Em sembla que al final els estudiants no en tenen tants de problemes. Van, aprenen, es relacionen amb les companyes i els companys, intenten aprovar els exàmens i ja està. Però vaja, ja sabeu que ens hem de complicar la vida. Amb política local, el govern i el Comú han tancat un acord per tirar endavant el major pressupost de la història de la paeria de Lleida. Els comptes per al 2022 pugen a 196,1 milions d'euros i preveuen invertir 25,3 milions d'euros amb la injecció que suposaran els fons europeus. Tant el Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, com Miquel Pueyo, alcalde de Lleida i d'Esquerra Republicana, a la seva roda de premsa han repetit una i una altra vegada que ho fan per responsabilitat, que són molt responsables i que s'ha d'agrair els responsables que són un de l'altre. En fi, que quan has de repetir tantes vegades que tots són molt responsables i que ho fan per responsabilitat i que són molt responsables tots plegats, no sé, jo desconfia. Dic, on has de dir maltes massa vegades, desconfia perquè vol dir que o la gent no s'ho creu o és que no ho has estat fins ara. Si no, la gent ja ho sabria. Per això ho dic, no perquè els pressupostos siguin dolents, que ni me'ls he mirat encara, ni res d'això. Simplement m'ha xocat que hagin repetit tantes vegades que són tan responsables, que som responsables i que ho hem fet per responsabilitat. Salut ens diu que a Lleida hi ha prop de 140 més positius de Covid-19. La RT a 1,33 al Pla de Lleida i a 2,03 a l'Alt Pirineu i Aran. Per tant, disparada. Va, busquem la cartellera. Parlem de cinema, divendres de cine.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que amb aquesta sintonia ja saps que el que fem tot seguit, ho saps perquè a més ho estàs esperant, divendres de cine. I Ja saps que els divendres amb la Laura González repassem cartellera, i ja no només cartellera, sinó tot el cinema i sèries de les plataformes. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sempre que escolto aquesta sintonia em fa bon rotllo.
Veus? Ja, home, ja, la vas triar tu. La vas triar tu.
Home, claro.
Això. Però fixa't que m'estic adonant que la temporada 2021-2022 aquí a la ràdio serà la temporada en la que materialitzarem aquest canvi de tendència del cinema cap a les plataformes. Fa anys que en parlem, però fixa't que ja l'estem canviant fins i tot a l'hora de parlar d'estrenes, eh? O sigui, crec que serà aquesta temporada la que nosaltres ho estem materialitzant, aquest canvi, realment.
Bueno, però és un procés natural.
Sí,
això...
sí.
Evoluciona com mirem les sèries, evoluciona... Bueno, pues això, si ho veiem amb una tele, amb una tablet, amb el mòbil, mentre viatgem, mentre estem a casa, sentats al sofà, vull dir, el consum d'audiovisuals avui en dia està tan estès que va des de YouTube, saps? Que no es fan estrenes a YouTube, però saps? Vull dir, des de YouTube fins a Twitch, fins al consum de plataformes, sí. És molt variat i bueno, hi ha molta competència, per tant també hi ha molta oferta.
Ara que dius això, mai ho he fet i crec que em serà difícil consumir material audiovisual com a sèries o pel·lícules. Em refereixo al mòbil. Sé que hi ha gent que ho fa, però jo ho sento, o sigui, ja només em faltaria veure una sèrie amb una pantalla de 6 polzades, és que no, ho sento, bueno, m'espero l'arribar a casa.
Dependrà de la sèrie, si és una sèrie, per exemple, de dibuixets...
Que no, jo ja no veig res, que només em falta mirar amb una pantalla de 6 polzades, Laura, que és que ens estem comprant teles de 70 polzades a casa i resulta que al final ho veiem al mòbil. Per molt bona que sigui la pantalla, que ho sento, que no, que ens hem d'esforçar a no fer-ho, això. Que si hem de veure una sèrie asseguts al sofà com Déu mana, no? Anant amb cotxe o mentre m'espero un moment a la visita del metge, allí mirant una sèrie al mòbil. Ho sento, no. Escolteu un podcast, si acas. Però no mirem una sèrie allí. Bueno, no ho sé, ho dic jo, això.
Això serà segons les generacions. Vull dir, hi haurà generacions que ja estan acostumades a pantalles petites, a tenir molt mal de cervicals.
Això també. No, i la vista també ressenteix. Bueno, va, veus que veus, ja quasi bé portarem 3 minuts i encara no hem dit res de les estrenes. Què has estat veient aquesta setmana?
Pues mira, aquesta setmana he estat veient La Rueda del Tiempo, que va ser l'estrena de la setmana passada a Amazon, que van ficar 3 capítols i que estrenaran cada divendres o dissabte, ara no sé quan estrenen, però La Rueda del Tiempo he vist, que és aquesta de fantasia, de la saga literària de fantasia que es diu La Rueda del Tiempo. Pues és aquest món èpic on hi ha un... Està bé. Bien, entretenida, vale. Entretinguda. Sí. Després he començat també a veure Cowboy Bebop, també estrenada la setmana passada, que és la sèrie de live action, o sigui, de persones, basada en l'anime famós de Shinichiro Watanabe, que va això sobre un grup de caça-recompenses. Res, és una temporada de 10 episodis que duren una hora i estan tots posats a Netflix, per si ho voleu veure. La sèrie doncs barreja diversos gèneres, tant cinematogràfics com musicals, i bueno, pues està bé, és entretingut. A veure, no és per nens, vull dir...
Vale.
Una mica crescudets, perquè ja hi ha temes, de violència i tal. Llavors, què més he vist? He començat a veure Tiger King, la segona part del documental que ens va deixar molts durant la pandèmia, doncs, fascinats amb aquests zoològics que hi ha de felins salvatges, no?, als Estats Units, Tiger King. I després també, que ja ho saps, bueno, ja ho sabeu els que vau escoltar-me la setmana passada, que estic com enganxada amb aquestes sèries sobre crims, no? Crims que han passat,
sí.
El Castillo o tal, pues va haver també el del cas Nevenka, i aquesta setmana he vist el de Dolores, la verdad sobre el caso Vaninkoff. Però... que són com a casos que jo tinc a la meva memorabilia, però clar, jo al 99 tampoc no estava molt al cas d'aquestes coses, no?
Ja. Llavors, tu, Laura, ets molt singular, eh?
Sí, una mica.
Ets molt singular. No, aviam, que ull amb això, que no estic dient res dolent, eh? És molt singular la Laura, jo no... Jo si tinc un moment, em veig alguna cosa que no sé, que em faci riure i tal. És veritat que també sóc una mica de dramons, eh? Les coses com siguin. Però vaja, hasta, tens ara unes dues, portes dues setmanes aquí de crims i coses rares que no vegis.
Sí, no, i a part és que el que m'agrada molt d'això, tant de Tiger King, per exemple, com d'aquests casos criminals i tal, és la formació mediàtica del cas, no? O sigui, com a través dels mitjans s'aborda un cas i es busca a vegades el morbo, o es busca a vegades la veritat, o es busca que el cas aquest doncs, no caigui en l'oblit, no?
Ja. Avui en dia som especialistes en buscar-li el morbo a tot per mantenir-ho a l'actualitat, però bueno... escolta,
doncs també he començat a veure Ojo de Halcón.
Això et anava a dir, això et anava a dir, que aquesta la van estrenar abans d'ahir a Disney Plus, si voleu ben, amb un anglès així curricular o tal, si no Disney Plus, a la plataforma de Disney, vaja. Ojo de Halcón, escolta, què m'has de dir? Perquè jo abans de començar-la, perquè clar, si la començo la voldré acabar, i a més estan lliberant un episodi per setmana. Has vist els dos primers que han deixat ja?
He vist el primer.
El primer, i què tal?
Sí. Doncs no està malament, a veure, és entretinguda, tampoc no diria jo que és per a adults, la poden veure els nens, les coreografies de lluita, que ja saps que jo sempre m'hi fixo, doncs sí. Pues bé, a veure, estan bé. Han aparegut els dos coprotagonistes, que un serà Ojo de Halcón i l'altre és una noia que és dels Joves Venjadors, no? I llavors també aprofundit una mica en aquest personatge que va ser Clint Barton, que és el Ojo de Halcón, el venjador aquest que tira les fletxes, no?
Ja, jo com que no l'he vist cap.
Doncs en la seva part fosca, quan Thanos fa desaparèixer la humanitat, doncs ell agafa un altre personatge que es diu Ronin, no? I que és com un venjador però que va a la seva, no? O sigui, està com enfadat i és...
Però si jo no he vist res de Vengadores, ho podré començar i seguir o no?
Sí, i tant.
Vale, vale.
Sí, perquè ja et dic, comença amb els dos coprotagonistes i segueix molt més amb aquesta noia que és com la successora.
És a partir de 12 anys. Ho trobes adequat?
Sí, ho trobo adequat,
vale.
Sí.
Pues nada, sí. Dit això, anem directes a les estrenes, que avui en tenim 10.
Vinga.
Olé. Bueno, aquesta música no és foscor, precisament.
No, és la forma part de la banda sonora d'aquesta estrena de la que ara us parlaré, que és Encanto, que és l'última pel·lícula de Disney, que explica la història d'una família extraordinària, que són els Madrigal, que viuen amagats a les muntanyes de Colòmbia, en una casa màgica d'un poble situat en un enclavament meravellós que s'anomena Encanto, no? Així s'anomena el poble. Oh. La màgia d'Encanto doncs, ha donat a tots els nens de la família un do únic, no? Des de la superforça fins al poder de curar. Però s'ha oblidat d'una nena anomenada Mirabel, que és la protagonista. Llavors, quan la Mirabel descobreix que la màgia que envolta Encanto està en perill, doncs decideix que ella, l'única dels Madrigal que no té cap poder màgic, que és normal, doncs que podria ser l'última esperança de la seva extraordinària família. Jo crec que estarà bé. Vull dir, la banda sonora me dona bon rotllo, les imatges que he vist, el tràiler també, vull dir, jo crec que serà una gran aposta per aquests Nadals, ja no et dic ja per ara, saps?
Sí. Bueno, és Disney, ja.
És Disney.
Vull dir, és producte Disney.
Producte Disney, total.
Molt bé.
És de l'estil aquella de Coco.
Ah, això, sí.
Els gigants són una mica així, d'aquest estil, de dibuix i d'animació. I tal. Després, què més tindrem? Tindrem Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City.
Vaja,
vale?
Otra.
La nova adaptació al cinema dels videojocs de la Capcom, que, bueno, explica que la que fou la ciutat seu del gegant farmacèutic Umbrella Corporation, que són com els dolents, els que fan els zombies a les pel·lícules de Resident Evil, doncs que la ciutat aquesta es diu Raccoon City i que, bueno, és un poble que està allí agonitzant, no? L'èxode de la companyia doncs va deixar la ciutat convertida en un, pues això, en un lloc molt erm, no? amb una gran superfície on s'està gestant, no? Tots aquests zombis, no? Aquest mal doncs es deslliga i un grup de supervivents doncs han d'unir-se per destapar la veritat darrere d'Umbrella Corporation i sobreviure a la nit, que és quan surten los zombis.
Els bitxos.
Sí. Després tindrem Qüestió de Drets, ¿vale? És un drama que me sembla de cinema de tarda de diumenge de qualsevol canal generalista privat, sense dir noms, ¿vale? Bueno, ja sabeu quin tipus de...
Comença per A i té un número al final.
Bueno, podria ser. Doncs bé, L'argument és el següent, vale? L'Ethan coneix a la Emma, bueno, són macos, bons estudiants i bones persones, però la Emma es queda inesperadament embarassada i es produeix un terratrèmol familiar i emocional que acabarà amb l'enfrontament de la parella als tribunals i que posarà la vida humana doncs, al centre del debat. L'Ethan vol tenir els seus drets i els drets del nadó, però la Emma doncs, està disposada a sotmetre's amb un avort. Llavors el judici doncs, acapara l'atenció nacional i li posarà a prova la mort d'aquesta jove parella.
Bueno.
Ja us dic, un poco cine de tarde.
Sí, sí, però... bueno, és un tema espinós, eh? A veure com el resolen.
Sí, sí, jo us recomano que busqueu qüestió de drets a internet i vegeu la portada i me digueu si no us sembla que sigui una portada feta als anys 80.
Va, vinga, la busco.
És com un anacronisme dur.
Vale, la busco.
Perquè contraste molt amb les altres portades de la cartellera. La veritat és que avui en dia pues, se fan un altre tipus de portades. No ho sé. Que estàs buscant la foto.
Bueno, ara la busco. Mentrestant... Vinga,
sí, va. La música 3.
Vinga. Però a veure, la portada és aquesta que hi ha una bandera d'Estats Units de fons?
Exacte, aquesta mateixa.
Ah, sí? Sí, sí, és anys 90, això, sí.
Sí, una mica.
Bueno, però sí, 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 la veritat s'assembla molt a... Sí, sí, a d'altres que he vist. Bueno, vale. Va, escolta, música nova, què és això que sona?
Això que sona és Lady Gaga, la seva canció Fashion, del seu disco Art Pop, perquè Lady Gaga, com ja sabeu, també és actriu, ara. Va ser nominada...
Sí, bueno, és allò, no? Ens pensem que quan cantem també podem fer qualsevol cosa, però bueno.
Pues jo t'he de dir que ho fa superbé.
Sí.
Lady Gaga com a actriu, top, top.
Vale.
Estrena aquesta setmana La Casa Gucci, House of Gucci, dirigida per Martin Scorsese i amb un repartiment de luxe, com ja he dit, compta amb Lady Gaga, amb Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek,
caram,
entre altres.
Caram, però, sí, sí. A veure, Martin Scorsese, això vol dir que és una pel·lícula de 180 minuts ja directament o no?
Pues la veritat és que no he mirat la durada, no, però no, suposo. Va, a veure, la pel·lícula és un drama criminal basat en fets reals entorn a l'assassinat el 1995 de Maurizio Gucci, que és net del fundador de l'imperi de moda Gucci, yeah, i que va aparèixer assassinat per ordre de la seva ex-muller, la Patrizia Reggiani, coneguda com la viuda negra d'Itàlia, no? És l'adaptació, a més, del llibre de la Sarah Gate Forden, publicat el 2001, The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. No? Ah. Que és assassinat, locura, glamour i egoisme, no? O algo així.
2 hores i 38 minuts.
Bueno, la pel·lícula està molt bé. Mira el trailer, que t'agafaran ganes de veure-la.
Bueno. Home, el repartiment és interessant, les coses com siguin.
Molt interessant, sí, tant i tant.
Uh-huh.
Doncs bé, la següent estrena és la que jo diria que és per a mi.
Ah, bueno, vale. O sigui, no és per mi, vaja.
Bueno, també. Sí, seria aquell gènere on podríem coincidir.
Vale, va.
Vale?
A veure.
Tu potser pensaries que és esto tan raro, però t'agradaria.
Ai, Déu meu.
I jo pues, la disfrutaria.
Ai,
la pel·lícula es diu Lamp, i és una pel·lícula islandesa.
Lamp?
Vale?
En anglès Lamp vol dir... ovella.
No? Ovella.
Vinga, va.
A veure, jo les pel·lícules islandeses me flipen. O sigui, ja no perquè siguin islandeses, sinó per la fotografia, pel ritme narratiu, per moltíssimes coses. I ja si ja pel mig, ovelles, carneros, tot això, a mi ja m'han guanyat. Llavors, aquesta pel·lícula és cinema fantàstic amb tocs d'intriga i de drama. Va sobre una parella sense fills que descobreix un misteriós nounat a la seva granja d'Islàndia. No? El potencial de crear una família els porta molta alegria, però també els pot destruir. I te dic per què. I és que el nounat podria no ser del tot humà.
Ah.
Vale? Vamos, que agafen una ovella i la humanitzen.
Ai, mare.
Entenguem.
Bueno, sí. Pues tranquil·la, anem a l'estrena, jo t'acompanyo i t'espero fora. O sigui, no...
No ho sé.
Hauries
però... jo crec que ens ho passaríem bé, com
sí,
estaríem.
Sí, pot ser.
Clar que sí. Mira, la següent pel·lícula, que és una de les pel·lícules de Cine Made in Spain, que ja sabeu que sempre dedico un tercet del programa a parlar de les estrenes que són fetes aquí a casa nostra. La següent pel·lícula es diu Espíritu Sagrado, ¿vale? I és de difícil catalogació.
Aquesta també dius que és per tu?
Aquesta també és per mi.
També.
Però també per tu, te faria gràcia. O sigui, si
vés
al cine, te passaria.
Espíritu Sagrado, va. De difícil catalogació, eh?
sí, de difícil catalogació, i ja que jo ho digui és que m'explota una mica el cap, ¿vale? Bueno, es tracta de cine surrealista i mig simbòlic, ¿vale? A cavall entre el drama i la comèdia negra. El personatge d'en Julio, doncs, és mort, no? I al principi de la pel·li. És una notícia terrible per a OVNI Levante, que és una associació d'aficionats a la ufologia que ell va dirigir. La mort d'aquest personatge, doncs, li colpeja amb especial força a un dels membres, el José Manuel. El Julio i ell, el mort i el José Manuel, doncs, tenien un projecte comú de vital importància i, doncs, ara l'haurà de continuar el José Manuel sol com l'únic coneixedor d'un secret còsmic que pot alterar el curs de la humanitat, ¿vale? Mentrestant, a Espanya es busca una nena que va desaparèixer fa 7 mesos.
Ai, Déu meu.
Com et dic, és una pel·lícula...
Però és una comèdia o no?
Ah, sí, jo crec que és bastant comèdia.
Ah, vale.
Comèdia, drama, m'ha recordat inclús en alguns moments aquest surrealisme del Milagro de Petinto.
No, t'ho dic, no? Perquè si la volen fer en sèrio pot quedar una cosa rara. Ara, si la fan amb mode humor, doncs mira, perfecte.
Tu mira't el tràiler, bueno, que vale. Te deixarà tot enigmàtic, ja veràs.
Espíritu
Vinga, sagrado. Tenim també un thriller dramàtic sobre el procés d'adopció, que es diu La hija, ¿vale? Està protagonitzada aquesta pel·lícula per Javier Gutiérrez i Patricia López Arnaiz. Va sobre que la Irene, que és una jove que té 15 anys i que viu en un centre de menors infractors, doncs, s'acaba de quedar embarassada i està decidida a canviar de vida gràcies al Javier, que és un dels educadors del centre, no? Ell li ofereix, doncs, viure amb ell i la seva dona, l'Adela, a casa, amb una casa que tenen un paratge aïllat i agrest de la serra perquè hi pugui portar a bon terme el seu embaràs. ¿Vale? L'única condició a canvi és que accepti lliurar-los al nadó que porta les seves entranyes. Ja. Doncs aquest feble pacte pot veure's una mica compromès quan la Irene comença a sentir com aquesta vida que porta dins seu pues, ja no és tan seva. Saps? Ja. Aquesta pel·lícula es diu La hija. I bé, ara, si me fiques la música 4, ens n'anem als documentals.
De l'espíritu sagrado que em deies, la cataloguen com comèdia i drama.
Veus?
Jo em quedo a la part de comèdia i tu la de drama.
Exacte. No, però jo crec que és més comèdia que drama.
Vale, va.
Vinga.
Que acabarem amb força.
Sí, aquesta música que sentiu forma part de la banda sonora de Kill Bill.
Ah.
Que sempre que puc aprofito el bon gust de Tarantino per les bandes sonores per colar-vos en alguna.
Però escolta, em recorda a mi a Missió Impossible.
Ja, pues no sé per què. És com... Potser alguna
em recorda molt a Missió Impossible, no sé per què. Igual no... Vaya, no sé.
Doncs bé, mira, tindrem un dels documentals d'aquesta setmana que es diu El Museu Hermitage, el poder de l'arte. És un documental que ens arriba des d'Itàlia i el narra el Toni Servillo, que és un actor, que és l'actor protagonista de La gran bellesa, perquè us situeu una mica, no? És un documental centrat en el famós Museu de Sant Petersburg, creat fa més de dos segles, i amb una enorme col·lecció artística que fa d'aquest museu que sigui el segon museu més gran del món.
No.
Vale? Un altre documental que tindrem és Apaits Carcela, la càrcel de cures. El documental explica com 4 sacerdots presos a la presó de capellans de Zamora entre el 1968 i el 1976 tornen a visitar la presó on van ser condemnats, en alguns casos a penes de més de 10 anys per denunciar la repressió franquista a les seves misses. Va ser precisament Franco qui utilitzant el concordat signat amb el Vaticà doncs va crear aquesta presó concordatòria, ¿vale? L'única al món per a religiosos. El documental narra la història del viatge real al qual van ser sotmesos 53 religiosos de Madrid, Galícia, Catalunya i País Basc en el seu trasllat forçós a dit penal.
Déu-n'hi-do.
Què et sembla? Jo aquesta també fa bastant per mi, eh?
No, per mi no. Vaja, ja t'ho dic ara. No, bé, no hi gastaria ni un segon de la meva vida. Per cert que la Laura i jo tenim arrels comuns a Zamora, curiosament.
Sí, curiosament, amb un poble que dius... Bueno, que
té... No, a més, amb un... Sí, sí, no, amb un poblet que està tocant a Zamora, que es coneix tothom, i resulta que tenim família directa, que a més es coneixen sí, sí. entre si.
Sí, sí.
I jo la Laura no la vaig conèixer fins que va aparèixer per aquí a la ràdio demanant per fer pràctiques, o sigui, imagina't tu. No vull dir que... A vegades diem, no, és que Lleida és petita, doncs imagina't, ja a Espanya, nosaltres tenim una història aquí interessant, eh?
Sí, sí, bastant. Doncs bé, què més tenim? Vinga, Magaluf Ghost Town. Yeah. Aquest documental també és raro, és raret. Vale? És un documental que aborda doncs, les coses estranyes que passen a la Costa Balear, ¿vale? Pues olor a orina, sang, cotxes de policia, ambulàncies que recorren els carrers sense que ningú hi pari atenció. Cada any un milió de turistes ocupen els carrers de Magaluf durant l'estiu. Invaeixen espai públic i el transformen en un parc temàtic on tot està permès. És com el Twin Peaks Balear, ¿vale? Que ens entenguem. Llavors els residents viuen amb una absurda tensió diària, amb aquest ambient abominable i un veritable plaer vacacional. O sigui, estan entre mig-mig, no? O sigui, llavors Magaluf doncs, es converteix en una manifestació molt específica del paradigma i de la vida del turisme europeu low cost.
Jo et diré que les autoritats i les institucions públiques haurien de vetllar sobretot pel benestar dels veïns. I no entorpir el turisme, però és que no tot hi val, per donar llum verd al turisme. No pot ser que la gent que visqui allí hagi de deixar de viure-hi durant 4 mesos. És que això és inconcebible, totalment. Que li perdonin els impostos durant 4 mesos, ja que no poden viure. És que...
És un documental raro, ja us ho dic. Ah. Magaluf Ghost Town. I què més tindrem? Tindrem una preestrena al Funàtic de El amor en su lugar, que és un drama basat en fets reals dirigits per Rodrigo Cortés, que és el director de Enterrado, Luces Rojas i de Històries per a no dormir, de l'únic capítol que he vist de moment, però ja els aniré veient i us aniré contant quan la tingui acabada.
Perdó, l'has vist ja, el primer?
El primer l'he vist.
I què tal?
El seu, que és La broma. M'agrada més el que es va fer als anys 60.
Però l'estètica és maca, no? O no? No?
A veure, els actors són el millor, perquè surt la Natalie Poza...
Però el tràiler em va agradar molt. Què passa, que després és molt diferent del tràiler?
A veure, jo només he vist el primer capítol, per això dic que espero acabar-me el 24 per acabar de fer el meu veredicto.
Vale.
De moment, el primer, el de Rodrigo Cortés, doncs ja et dic, m'agrada més el que està fet als anys 60,
vale. La
veritat. Doncs bé, El amor en su lugar, és la trama en situar el gener de 1942, on 400.000 jueus de tota Polònia doncs, porten més d'un any confinats pels nazis en un estret gueto al vell mig de la ciutat. No? Fora del mur, la vida segueix endavant. Dins, els habitants lluiten per sobreviure i no obstant això, doncs, l'art mur de maons no aconsegueix parar la creació d'un grup d'actors jueus que en una gelada nit invernal interpreten una comèdia musical al teatre Fèmina. Llavors els espectadors riuen i s'emocionen davant d'una història d'amor, oblidant per un moment la seva difícil situació. Entre bastidors, en canvi, els actors s'enfronten a un dilema de vida o mort davant de la possibilitat de fugir després de la funció. Mm-hmm. El amor en su lugar, vale, Rodrigo Cortés.
Vale.
I després, deixeu-me dir-vos també que la Filmoteca de Lleida ha organitzat durant aquest novembre el cicle dedicat al director Mizoguchi i, bueno, aquest dimarts que ve, o dilluns, dimarts, crec, se farà l'última pel·lícula, que és La calle de la vergüenza, que, bueno, és la darrera pel·lícula del cicle, però també és la darrera pel·lícula que va dirigir Mizoguchi.
Uh-huh.
Llavors, narra la història d'una sèrie de prostitutes que treballen en un bordell al barri Roig de Tòquio a l'època en la qual el Parlament japonès està debatent una llei que pot prohibir la prostitució.
D'acord?
Vale?
Bueno, pues,
és una pel·li dels anys... No sé, és antiga.
Mira, déu-n'hi-do, la de coses que hem dit avui. Laura González, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de espalda? ¿Mal de amores? La mejor medicina es Tiempo de Juego.
¡Ay, qué bonito!
Este sábado, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto añaden?
Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Real Madrid, Sevilla.
¿La quiere poner frontal al área?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¿Qué?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Tiempo de Juego no tiene contraindicaciones. Recomendable para adultos, adolescentes y niños de 0 a 100 años o más.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Una masia rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Sidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, Masia Can Sidro. Consulta la carta i tots els serveis a cansidro.com. Masia Can Sidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Camí cap a les dues de la tarda, comencem la nostra tertúlia de l'Espai Groc amb propostes moltes, del món de la música, dels espectacles, de les arts escèniques, de la cultura, en fi, moltes coses que ens porten les nostres prescriptores. Des de l'Auditori Municipal Enric Granados està amb nosaltres la Roser Gort. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També
estem... Molt contenta de ser aquí.
Clar que sí. També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, vas trobant-te ja còmoda amb el tema auriculars? Has trobat ja els que no. Et queden bé, els que t'agraden? O encara no?
Encara no.
Pues avui és Black Friday.
Però bueno, avui és Black Friday, sí. El que passa és que avui tinc molt poc temps, però bueno, ja m'ho miraré.
Pues s'ha de treure el temps d'on sigui. No, t'ho dic perquè l'Antònia, és veritat, ja vam tenir una conversa d'aquestes privades que a mi no se'm pot explicar res, que després ho explico tot. Però és veritat, el que li passa amb ella, em solidaritzo, perquè a mi em va passar, i fins que no vaig trobar uns auriculars que els puguis dur més de 30 minuts i no t'acabin fent mal a les orelles, doncs costa. Això dels auriculars és com d'altres peces de roba, has de trobar el que encaixi bé i el que et sentis còmode. I jo cada divendres...
Em sembla que li demanaré consell a la Roser, que la veig molt ben equipada.
Claro. Jo a l'Antònia cada divendres la veig amb uns auriculars diferents i dic, mira, ella va provant. Ara, quan els trobis, ja veuràs quin plaer. És un gust, llavors,
Bueno, però s'ha de dir, Antònia, que nosaltres que et veiem et queden molt bé els auriculars.
Això sí,
que
veus?
Portes,
En fi, també està amb nosaltres la Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum de Lleida. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Un divendres més aquí pendent doncs, de la tertúlia.
Però tu com ho fas, Maribel? Tu vas sense auriculars,
Sí, jo vaig sense auriculars perquè m'estic connectant des del mòbil, des del meu mòbil privat.
Ah, val, així t'agafa bé... Bueno, t'agafa bé.
Sí, la...
Bueno, escoltes bé i t'escolten bé. Bueno, és igual. Això, sigui com sigui... ja veureu que, Antònia, quan trobis aquell que dius aquest sí, doncs aquest ja està, aquell ja està, ja encaixa bé i va perfecte. Per cert, que avui ha estat amb nosaltres l'Anabel Ramos, que és bibliotecària també a la Biblioteca Pública de Lleida i ja no és prescriptora, ara és aconselladora de llibres a la Biblioteca Pública de Lleida. Bueno, això ho va canviar ella, però jo trobo que potser s'entén més, aconselladora de llibres, que ens està fent una tasca impressionant cada dues setmanes aquí a Cope Lleida parlant de propostes de novetats i propostes de llibres de tot, de còmic d'adult, de llibres infantils, de novel·les, de llibres d'assaig, de poesia, etc.
Et puc confirmar, Ricard, que ho prepara amb molta il·lusió
ho sé,
i
ho sé.
Que, bueno, que, a més a més, fa una bona selecció.
No, però és que, a més, quan una persona s'ho prepara i amb ganes es nota, i això ja sí. Ens ha trucat o ens ha contactat algun oient que ens diu, escolta, aquest espai de llibres m'agrada molt. Doncs, bueno, per això ho fem, justament per això. Antònia Capdevila, va, cap a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè aquesta setmana just va arribar la data, aquesta setmana va ser la data en la que commemoràvem el 30 aniversari de la mort de Freddie Mercury i vosaltres seguiu tenint una exposició on hi ha, entre d'altres coses, un article de La Mañana de l'Andrés Rodríguez, un melomalo que va traure a l'endemà de la mort de Freddie Mercury. Ell es posa les mans al cap quan diu, caram, és que ja fa 30 anys. Doncs aquest article i 29 més els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida.
Exactament. Al claustre infantil tenim aquesta mostra de fons, que és una mostra col·lectiva d'artistes de Lleida que han volgut fer el seu particular homenatge a Freddie Mercury. Perquè cada un amb diferents tècniques, hi ha des d'escultura, hi ha dibuix, hi ha gravat, no? hi ha pintura, i hi ha, a més, els articles aquests de l'Andrés Rodríguez. Mm-hmm. Nosaltres, des de la biblioteca, ens va semblar també molt oportú de sumar-nos al 30 aniversari. Clar. També, com tots, vam dir, ostres, ja fa 30 anys.
Ja fa 30 anys.
Aquest dimarts passat van fer un passi de la seva pel·lícula, i bé, no ens en donarem compte perquè semblava molt llarg, el tenim des del 3 de novembre, però el 10 de desembre ja s'acaba aquesta exposició.
Clar, 10 de desembre, eh? Per tant, no
ens, de desembre,
la setmana
sí.
Que ve és dia 1 de desembre, t'ho dic perquè no t'esperis al darrer dia.
Exacte.
Què més, Antònia? Explica'm.
Mira, nosaltres aquest dilluns tornem a tindre una sessió dels 10D, aquesta vegada amb Dolors Millat. Dolors Millat és una escriptora del Pirineu que va fer una sessió aquesta dels 10D a la Biblioteca de Tremp i ara la tindrem amb nosaltres. Penso que és una molt bona oportunitat per conèixer-la. És una escriptora, és poetessa, també docent, ha participat com a professora a escoles de creació literària i bé, té una obra que segurament alguns usuaris l'han llegit i potser no han sabut detectar que estaven parlant d'una escriptora lleidatana del Pirineu, perquè a més ella ha desenvolupat la seva tasca professional a Barcelona.
Uh-huh.
Us la recomano, tant si podeu vindre personalment a la biblioteca a les 6:30 com si la voleu seguir a la retransmissió en directe que farem al nostre canal VIP.
Molt bé.
Després també recomano, perquè a més en aquests moments que hi ha tants problemes en aquest tema, la setmana que ve tenim un taller d'habilitats digitals, que en aquest cas és temes de seguretat, tots els temes aquests de phishing o correus sospitosos que poden arribar, i molt important també el tema de certificats electrònics. La persona que tingui problema per baixar-se el certificat Covid o un altre certificat d'Hisenda o del que sigui, tenim un monitor que fem aquest taller 2 dies a la setmana, el dimarts i el dijous, i d'alguna forma dona les 4 claus i 4 eines per a desenvolupar-se bé amb aquest tema.
No, important fer-ho bé, aquestes coses, que són molt simples, però a vegades, si no saps ben bé, és millor que la primera vegada una persona et guiï i a partir d'allí ja faràs, però fer-ho bé la primera setmana. I això del certificat Covid, doncs ara està a l'ordre del dia. Avui, per cert, servidors col·lapsats. Insisteixo que si avui ho estàs provant i et dona error, segurament no és que feguis alguna cosa malament, sinó que hi ha els servidors col·lapsats. Però vaja, que a partir d'aquí aquesta proposta de la biblioteca és força interessant.
Sí. Després, el dimarts a la tarda, també tenim una activitat que pensem que pot agradar molt, que és una activitat que l'hem organitzat juntament amb l'Institut d'Estudis i l'Ardens i la Fundació Pau Casals, que és l'espectacle infantil Pau Casals, el col·leccionista de pipes. És un espectacle familiar a càrrec de l'artista Clara Ruste, que va acompanyada d'una música amb violoncel. Està adreçat a nens a partir de 5-6 anys a partir del conte aquest, el col·leccionista de pipes introdueix els nens amb la vida i l'obra de Pau Casals. Pensem que és una activitat molt interessant i tenim la sorpresa de que tots els nens que assistiran se podran emportar un llibre de regal. Cal fer inscripció prèvia perquè, tot i que habilitarem tot el claustre de la hemeroteca, bueno, amb tot el tema una mica dels repunts que torna bé i tot, tornem a estar una mica més estrictes amb els aforaments. Entrant a la pàgina web ho trobarem sense cap problema.
Per cert, ara què dius això? Per entrar a la biblioteca no s'ha de presentar cap certificat,
no. De moment no. No sabem què és el que pot passar, però de moment ens han dit que no. Nosaltres estem en tema mínimament controlant el tema d'aforaments, de ventilació, però bé, si les coses segueixen empitjorant, jo no m'estranyaria que ens ho acabin. Almenys als espectacles en concret.
No per moure's
lliurement per la biblioteca, però sí per accedir, doncs això, a la sala d'actes o a algun taller. És possible que ens arribi. I després també molt ràpidament, si vols, mira, el dimecres a les 6 de la tarda inaugurem l'exposició Viatge a la ciutat de l'infinit. Aquesta setmana s'acaba l'exposició que teníem de Memòria Democràtica, Nation in Retreat, i el dimecres inaugurem aquesta exposició, que és de la Fundació Vicenç Ferrer, i explica tota la trajectòria i tota la tasca feta de la Fundació Vicenç Ferrer a la Índia. La tindrem fins passat als Nadals i pensem que també és una bona proposta per donar a conèixer la tasca que fa aquesta fundació. I el dijous a les 2 de la, ai, a les 6 de la tarda, el dijous dia 2, tenim una xerrada del suport al dol, de l'associació Suport al Dol, que es diu La cadira buida, afrontar el Nadal amb dol. Hi haurà una xerrada a partir de les 6 de la tarda i després un petit taller per a totes les persones que, perquè sigui, es trobin en aquest moment en aquesta situació i els hi vagi bé, compartiu i teniu una mica de suport per a enfrontar tot el tema dels Nadals. Cal inscripció prèvia que s'ha de fer al servei de suport al dol. Això sí, les persones entre la nostra pàgina web trobaran tota la informació.
Doncs cal inscripció prèvia, que és una cosa que no ens ha de sorprendre, la fem, és gratuït i ja està. Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Amb Ricard Álvarez.
Amb la música de Weekend marxem cap al CaixaForum, on ens tornarà a parlar de música, segur, la Maribel Tos, però abans tornem a recordar que l'exposició central segueix muntada als baixos del CaixaForum, que és un bon trosset del Prado que està portat aquí i que, per cert, jo no sabia, Maribel, que hi ha alguna obra que fins i tot no estava exposada al Prado, sinó que aquí sí que la podem veure i que no estava visible. Per tant, és una exclusiva, això.
És una exclusiva, literalment, perquè algunes d'aquestes obres estaven emmagatzemades a la sala de reserva i s'han restaurat expressament perquè poguessin ser vistes aquí a CaixaForum Lleida. No? Recordar un divendres més que estem oberts tots els dies de la setmana, que demà dissabte a 6:45 del vespre oferim la visita guiada adreçada al públic general, i que les persones que ens estiguin seguint i estiguin interessades, els recomano que adquireixin l'entrada el més aviat possible perquè en queden poquíssimes. Clar. Però en tot cas, recordar que l'entrada la visita lliure a l'exposició és totalment gratuïta i estem oberts, com dèiem, tots els dies, fins i tot el diumenge al matí i com no, el dilluns, perquè hi ha molts equipaments que solen tancar el dilluns, no? Però també, si em permets, Ricard, tenim
La setmana que ve ja en parlarem, però el 6 i el 8 també estareu oberts, no? Com si fos un diumenge.
Sí, estarem oberts com si fos un diumenge.
Ens queda temps, ja en parlarem, però ja us ho avanço, escolta, el 6 i el 8 em quedo a Lleida, puc anar al CaixaForum? Sí, com si fos un diumenge. Però no anem tan lluny, Maribel.
No anem tan lluny. Recorda també que demà, dia 27 de novembre, a les 6 de la tarda, tenim un espectacle, un gran espectacle, que vam dur a terme el dissabte passat, i que aquest dissabte repetim. És un espectacle familiar, però jo m'atreviria a dir que és un espectacle per a tots els públics. Sí. Porta per títol That's a Musical, i realment és un viatge per tot el món del musical, no? En aquest concert, en aquest espectacle que nosaltres hem titulat familiar, però que val a dir que la setmana passada ens va acompanyar públic de totes les edats, vam poder gaudir de trossos de o peces del musical Cats, Els Miserables, és a dir, tots els musicals que d'alguna manera ens han frapat, ens han arribat al cor al llarg de la història del musical, no? Recordar que és un espectacle que tindrem demà dia 27 de novembre a les 6 de la tarda. I ja avançant cap al diumenge, sí que és important ressenyar que des del proper diumenge, dia 28 de novembre, fins al dia 19 de novembre, tots els diumenges al matí, a les 12 hores puntualment, tindrem una pel·lícula al CaixaForum Lleida. És una pel·lícula que forma part del cicle Petits Cinèfils, dedicat a la màgia del primer cinema, i cada com deia, cada diumenge a les 12 del migdia tenim una pel·lícula adreçada no solament al públic familiar, sinó a tots els públics, no? Amb l'objectiu d'educar doncs, noves mirades. Aquest diumenge tindrem Els pioners del cinema. És un programa de 10 pel·lícules en les quals doncs, descobrirem la increïble creativitat dels primers anys del cinema. A més, doncs, comptarem amb Alexandra Lauro, que és una comissària doncs, independent, la qual doncs, ens presentarà la pel·lícula i ens donarà les pautes per entendre-la. Uh-huh. I ja avançant de cara a la setmana, sí que m'agradaria doncs, parlar d'una gran estrena que tindrem el dimarts, dia 30 de novembre, a les 7 de la tarda. Estrenarem un programa que és una col·laboració amb el Teatre Fortuny, que porta per títol Hamlet Solo, i en aquesta ocasió tindrem l'actor Josep Julien a l'escenari de CaixaForum Lleida, que es posa doncs, a la pell d'un Hamlet totalment contemporani, no? Dirigit gràcies doncs, a Francesc Terroferran. Val a dir que és un programa que estrenem aquest 30 de novembre, que oferirem una vegada al trimestre i que bàsicament és un programa en el qual comptarem o posarem el focus en un actor. En aquest cas l'actor és Josep Julien, que és un gran actor conegut o una gran primera espasa dintre del panorama doncs, teatral català, uh-huh. que, com deia, doncs, ens interpretarà doncs, aquest Hamlet totalment contemporani.
Doncs ja veieu, hi ha moltes coses al CaixaForum. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
És el dia de posar aquesta cançó, It's Friday, és divendres avui, el Black Friday, sí, però és divendres, portes del cap de setmana, Roser des de l'auditori, vaja, teniu un programa des d'avui mateix.
Sí, sí, la veritat que tenim també el divendres, com tot el cap de setmana, carregat de música, i música ben diferent, aquí sí que és per a tots els gustos.
Sí. Sí,
començaríem avui... I avui està aquests concerts del Festival Jazz Tardor, que és un dels més recomanats. És a dir, avui és un festival... Ai, perdó, és un concert que serà per recordar. S'ajunten dos mestres, que és el bateria Dave Weckl amb Tom Kennedy, que és baixista i contrabaixista. M'heu de tenir en compte que Weckl és considerat un dels 25 bateries millors de tot el món, d'acord? I Tom Kennedy és absolutament reconegut i respectat pel món de la indústria, és a dir, s'ajunten per fer un projecte seu, personal, però absolutament únic, perquè és veure junts dos mestres dintre del jazz. Per tant, si hi ha algun concert que no es pot perdre dintre del Festival Jazz Tardor enguany, és aquest.
Avui a les 9.
Sí.
Ull que ens ha dit la Roser, que poca broma, dels millors 25 del món, entre d'altres. Déu-n'hi-do, eh? Avui a les 9, per tant, a la temporada lleida.cat, allí tens tota la informació i compra d'entrades. Sí. Demà dissabte, a 6:15 de la tarda, això sí que és una proposta familiar, eh?
Sí, aquest tenim el concert familiar, Chicks and Roll amb Bob Marley, i és una manera d'apropar als petits, sobretot, perquè els grans ja l'acostumen a reconèixer, a través de les cançons de Bob Marley, apropar-los a la biografia i a l'obra, no?, d'aquest músic, un músic que va fer popular la música reggae a tot el planeta als anys 70 i 80, i va morir l'any 81, per tant, ara es celebren els 40 anys, i volent homenatjar i celebrar aquest 40 aniversari, pues, doncs s'ha fet aquesta producció, no? Amb Nacho Tarrés, líder del grup Gossos,
sí,
amb la Chicks and Roll Band, doncs seran qui faran l'actuació. I és una actuació, insisteixo, és una manera d'apropar a la gent més petita a la música, una música reggae que agrada a tothom, és a dir, és d'aquestes músiques que són molt fàcils d'entrar,
sí,
d'acord?
Sí, sí, sí.
I també, és el que deia abans la Maribel, no? És a dir, quan concerts familiars, musicals, el que intentem apropar la gent jove a la música, al teatre, però també als nostres equipaments, perquè entenguin que són els seus equipaments.
No, això n'estem fent pedagogia aquí a l'Espai Groc des de fa no sé quantes temporades, eh? I és així, la gent que vagi a la biblioteca, al CaixaForum, a l'Auditori, a la Llotja, a l'Escorxador, a tots aquests llocs. Abans d'arribar a les dues, Roser, perquè diumenge l'orquestra Julià, sí, Carbonell a les 7 de la tarda està a la Sala Gran de l'Auditori.
Sí, aquest diumenge a les 7, l'orquestra, que segueix celebrant el seu 20è aniversari, ha convidat, en aquesta ocasió és un concert molt especial, perquè ha convidat el director italià Giulio Marazzia a dirigir-los, no? És també molt interessant veure com una orquestra sona amb un altre director que no és el seu, que és el director de sempre, l'Alfons Reverté. Doncs ara, sota la batuta de Marazzia, sonarà d'una altra manera, i això també serà molt interessant. I què ens apropa? Ens apropa la cinquena sinfonia de Beethoven, i llavors també composicions italianes com el Barber de Sevilla de Rossini, totalment conegut, i un mestre, Muzio Clementi, que és poc conegut, però també és molt maca les seves composicions, i també fer-ho de mà d'un director italià molt reconegut també és molt important. Insisteixo, també serà un d'aquests concerts que és un luxe tenir-lo aquí.
Ah, però Roser es nota quan hi ha un altre director manant?
Sí, és a dir, no parlem ni de millor ni de pitjor ni de qualitat.
No.
Parlem de que el so és diferent, sí, i els músics també estan diferents, no. Perquè, clar, estan com... No és que, com t'ho diria, per entendre'ns, no és que es prestin més atenció, però com no estan, es tenen davant algú i no estan habituats, sí. Doncs i la sonoritat és diferent també, és així, Ricard?
No, però això vull dir que el director sí que pinta, que hi ha gent que diu, al final només mou els braços amunt i avall. No,
el director ho pinta tot. Ja t'ho dic, sí, absolutament.
Escolteu, a Lleida, a més hi ha més històries, al Teatre de l'Escorxador, una niña, història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, curiosament, sí. I també hi ha el Sergio Dalma a la llotja aquest cap de setmana. Roser Gord des de l'Auditori, Maribel Tos des del CaixaForum i Antònia Capdevila des de la Biblioteca Pública de Lleida. Com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies.
Adéu-siau. Em tornarà a quedar sense temps, perquè déu-n'hi-do si n'hi ha de coses, però vaja, la temporada Lleida.cat, aquí teniu tota la resta. L'important és aquest que ens ha dit la Roser de l'Auditori. Apa, escolta, que acabis de passar un bon divendres, el Black Friday, i recorda, si no ho tens clar, no compris, que no és obligatòria. El que sí que és obligatori és la mascareta, la distància física i que tingui sentit comú, i ben ventilat tot, que dilluns hi hem de tornar. Soc el Ricard Álvarez i dilluns t'esperaré aquí a les 12:20, puntuals com sempre, que tinguis bon cap de setmana. Saturday, Sunday, what?